Què acabarà passant? Aquests no vindran, no podran comerciar perquè hi ha unes sancions. Aquí tindrem també un problema a mig termini.
D'ocupes, vols dir que hi haurà ocupes?
No ho sé, però...
A les cases dels russos. Però jo aquest... no m'atreviria, ocupar una casa d'un rus.
Bueno, doncs hi ha la indústria de l'ocupació il·legal, que és una indústria absolutament bollante en aquest país, perquè com que l'aplaudim, doncs és una qüestió que va cada vegada més. No cotitza, ni en borsa, ni a la Seguretat Social, però ni tampoc participa del PIB, però crea una riquesa en uns quants galtes que es dediquen a això. Doncs jo no descartaria que la indústria de l'ocupació també es fixi en això.
A veure...
De totes maneres, si baixa el turisme, jo suposo que l'Ajuntament de Barcelona estarà molt content, perquè com que això del turisme els genera un cert pollido, quan venen cada vegada que venen turisme els trepicó, doncs ara estaran la mar de content si no en venen.
Exacte.
A casa, a casa, nosaltres
avui, Barbet, has vingut amb gana, no sé, has arribat, amb gana. Ha passat alguna cosa amb l'Ajuntament de Barcelona darrerament, diguem-ne que avui la primera intervenció ja ha sigut una mossegada. Jo parlava d'Ucraïna.
És que,
si vols en parlem, de Barcelona. Ahir vaig estar pràcticament durant una hora de tertúlia i 30 minuts llargs d'entrevista amb l'arquitecte en cap de la ciutat de Barcelona parlant de totes les obres que...
Sí, bueno, clar, perquè ara... també volíeu parlar d'això de les obres de la Via Laietana. Jo estic molt indignat amb el tema del tramvia, molt, perquè és...
Però si a la Via Laietana no hi haurà pas tramvia, el tramvia és a la Diagonal.
No, el tramvia és a la Diagonal. Bueno, però la Via Laietana és això, les superilles i tot això, i jo crec que això és un desastre, que s'està imposant des d'una minoria, està imposant un model de ciutat i un model de creixement. Molt,
però vols dir que és una minoria, Barbeta, la gent que demana que les ciutats siguin més saludables o més respirables
quants
més habitables?
Quants regidors té el partit de l'Aldesa?
10.
10 de 41. No, el problema és que els altres estan dividits entre indepes i no indepes.
Perdona. Això que estàs dient, de 10 de 41, home, a veure, és el govern legítimament pactat per la ciutat de Barcelona.
Sí, un moment.
Però, com tants altres, eh?
Un moment. El que jo estic dient és, si veieu l'última enquesta aquella tan significativa que va sortir, la gent suspenia Ada Colau i, en canvi, deia que guanyaria les eleccions Ada Colau. I deia, això és una contradicció. No és una contradicció. Hi ha una majoria que està en contra de tot això que està passant a la ciutat, però aquesta majoria està dividida entre independentistes i anti-independentistes. I això fa que no hi hagi una alternativa que superi, en nombre de vots, el d'Ada Colau. I jo crec, i jo he dit des del primer moment, que Ada Colau ha sabut articular un moviment polític molt sòlid en base a la bandera del creixement sostenible, que és el decreixement, el feminisme, l'LGTBI, i la guerra al cotxe i tot això. I és veritat, perquè jo, escolta, jo visc a la meva família, jo estic absolutament en minoria a casa, jo crec, sincerament, crec com els tècnics de la Barcelona del Maragall, que s'està trencant un projecte de ciutat que era guanyador.
Aquí el problema que hi ha...
I simplement és això. I jo, per això, faig una mica de sarcasme, perquè jo ahir, per exemple, vaig estar a les portes del Mobile, no? I veies aquell moviment i tot això, tot i que amb el tràfic era bastant emprenyador, però amb el tema de la prosperitat, jo recordo que el primer debat que va haver és que l'Ajuntament no volia més Mobile.
Però aquell debat va quedar molt superat. Però després tanquen
la Nissan i diuen, oh, que bé, que no tindrem tants cotxes.
Jo crec que també que tots hem de tancar... És a dir, Colau...
I no volem turistes.
Jordi, Colau es va posar... anava a dir una cosa que no diré. Colau va dir el que va dir sobre el Mobile la primera vegada, diguem-ne, que hi havia Mobile amb ella alcaldessa, i tothom li va saltar la jugular, i l'any següent, o una mica abans, la mateixa Colau ja se'n va retractar, i
sí,
mai més ha dit
però després van dir que... Però després la Janet Sanz va dir que bé, que tanca la Nissan, i després també van haver de rectificar.
Sí, però...
Tot això el que et dona és que hi ha una cultura política aquí darrere.
No.
Però hi ha una cultura política aquí darrere que només és la bandera. Insisteixo, el tramvia... necessita vies, necessita catenàries, necessita... I tot està perquè els cotxes tinguin més problemes, però és molt més barat... Deixa'm acabar. Deixa'm acabar, home, que no em deixes acabar la conclusió. El tramvia és un gasto brutal que no serveix per res, perquè no pots anar a treballar amb tramvia, i en canvi l'autobús pot ser elèctric. I resulta que llavors tu li treus una línia a Transports de Barcelona, que és una empresa pública, i li dones una empresa privada, que és la del tramvia. Per tant, la bandera és mentida.
Mira, només et dono pas, Eva. Només,
I jo també.
Només,
eh?
Tu també. No, només perquè, com que ahir, per si algú ens està escoltant ara, i ahir no hi era quan entrevistàvem l'arquitecte en cap de Barcelona, que jo li preguntava justament per això, de tot el que vam parlar, hi havia també, evidentment, també el tramvia, li vaig dir, escolta'm, doncs, en lloc d'un tramvia, perquè no hi posem, per exemple, un autobús, no?, o elèctric, que no contamini, que els carrers estan fets, i l'explicació, diguem-ne, bàsicament, per molt resumidament, ve a ser per una qüestió de capacitat, és a dir, la capacitat de transport de quanta gent hi cap en un tramvia o quanta gent hi poden cabre en els autobusos, l'Ajuntament entén que té molt més sentit apostar pel tramvia, bàsicament per la capacitat de transport. Altra cosa és l'eficàcia, diguem-ne, o la velocitat de transport. A veure, l'Eva, feu-m'ho curtet,
sí,
sisplau,
molt
tots tres,
curtet,
que així podeu intervenir tots, que encara tenim un quart d'hora, que és molt, però tampoc és tant, si fem molt llarg. A veure, Eva i Enric.
La guerra aquesta contra el tramvia és legítim, totes les opinions, ara...
No, legítimes les opinions, no són opinions,
Home!
Jo no he dit... No?
Permeta.
Sí, però jo no he dit una opinió, jo he dit un fet.
Va, Jordi, aplica't la teva recepta. Eva.
Hi ha més de 1.000 morts per contaminació a Barcelona i altres ciutats europees, no sé, suposo que molts aquí de la taula o no han estat a Estocolm, és una ciutat amb un aire net i perfecte i té tramvies. Els tramvies no és una cosa que s'hagi tret ni Ada Colau ni l'actual govern de Barcelona de la màniga, és un sistema eficient, eficaç i sobretot no contaminant. Hi ha molts ciutadans i així, bueno, quan van a votar, suposo que aquesta també és una de les qüestions, i és que les ciutats per als ciutadans, les ciutats per a caminar, de maneres eficients per poder arribar i sobretot no contaminants. Barcelona té un problema gravíssim i és una de les ciutats amb l'aire més contaminat d'Europa. Vull recordar que
no és veritat.
El 2020 hi havia quasi un 40% de veïns que estaven sobreexposats als nivells
per sobre dels
límits legals de contaminació. Hi ha més de 1.000 persones cada any que es moren a Barcelona per contaminació. I jo que he vist fora i que no tinc connectivitat en Barcelona, i això sí que és una de les grans assignatures pendents, connectar de manera eficient i sostenible a la capital amb la resta del territori, perquè és vergonyós. Quan tu arribes per Barcelona, en aquest cas des del sud per l'autopista, i veus on esteu els de Barcelona, és a dir, el magma marrón-gris que hi ha, i això anirà pitjor amb el canvi climàtic, s'han d'adoptar mesures. El tramvia no, i mesures urgents, el tramvia no és l'única solució, però és una de les solucions.
No és una solució perquè l'autobús elèctric embruta menys.
A molts altres llocs,
que és una bandera.
Altres llocs com funcionen.
A veure,
mira,
Marmeta, que
mira, només et dic una cosa. Barcelona va trencar les muralles. I ara les volen tornar a aixecar perquè no vingui ningú, perquè no vingui l'Eva Pomares. Perquè només nosaltres sols aquí, la ciutat pels qui viuen, i perquè no vingui ningú. Això no és
això
no és Montblanc. Això no és Montblanc.
Millores de xarxa ferroviària de mitjana distància en el país, a més són operadors diferents, però no és només compatible, i és que s'ha de fer. O sigui, s'ha d'articular la mitjana distància al país, s'han de millorar les rodalies i també s'ha de posar tramvia a Barcelona. I una cosa no és compatible, no és incompatible amb l'altra.
A veure, sí, jo volia dir, primer, no és veritat que Barcelona sigui la ciutat més contaminada d'Europa.
Jo no he dit la pitjor.
No és veritat. A més, com que reparteixen un argumentari... Hi ha un argumentari que repeteixen i tothom repeteix com lloro. Mil morts per... que els nens s'asfixien, morts.
Això és un estudi de l'ISA Global,
Sí, sí, de l'ISA Global. Però és que per càncer moren 100 vegades més i no estem...
I per suïcidi.
I per suïcidis i per moltes coses més. Home, si posem el foc en això, doncs també hi ha gent que per urticària també és mort. Però, a veure, posem-ho tot en un context i en una proporció. Jo el que vull dir és que en aquest argumentari ideològic no s'aguanta quan ho poses al costat de l'argumentari tècnic. I aquí hi ha molt poca política de rendiment de comptes. Aquí es fa política de titular, de dir...
De
pancarta, de fer no sé què, i després no rendeixen comptes. A què m'estic referint? Les zones de baixes emissions, a les rondes de Barcelona, fa 3 anys, 4 anys que es van impulsar, fa 3 que es multa, i no ha baixat la contaminació a Barcelona. Diguem-ho clar, no ha baixat. Al contrari.
Ha pujat.
Ha pujat. Per tant, allò que ens van dir que era exemple mundial de les zones de baixes emissions, no és veritat. No han baixat les emissions de contaminació a Barcelona. I per què no ha baixat? I ara anem al tema tècnic. No han baixat perquè els cotxes no s'evaporen. No ha baixat perquè dins dels cotxes van éssers humans que necessiten d'aquesta mobilitat. No és que es lleven al matí pensant a veure quants nens asfixio amb el meu tub d'escapament, no. És que no tenen una alternativa eficaç de transport públic. I llavors es vol posar la carreta davant dels bous. Abans de fer aquesta oferta de transport públic eficaç, el que es fa és tancar la ciutat. Tancar la ciutat a que no entri ningú. I resulta que perquè l'economia funcioni i que la gent pugui sobreviure i pugui pagar lloguers i pagar-li els col·legis als nens i tal, necessita una cosa que és molt clara i que existeix des de que hi ha home i dones, que és treballar. I per treballar necessiten, perquè resulta que Catalunya s'ha construït radialment sobre Barcelona, necessiten passar per Barcelona, però no només per treballar, per estudiar, per venir al metge, etcètera, etcètera.
Per tant,
si tu no contemples això abans de fer aquesta actuació, els cotxes no s'evaporaran. Els cotxes continuaran entrant. I la Via Laietana hi passen 47.000 cotxes cada dia, 47.000 cotxes cada dia, que no s'evaporaran. La Via Laietana serà un el cel absolutament, i el Paral·lel i el carrer Marina serà un infern. Què en pensaran aquests veïns del Paral·lel i del carrer Marina? Que l'Ajuntament de Barcelona els hi ha fotut 47.000 cotxes més que no tenien abans. I això s'ha de pensar. S'ha de pensar abans de fer una actuació. I aquí, al final del cuento, és que no rendeixen comptes. Han fet l'eslògan, tiren endavant, surten al New York Times i me'n vaig a dormir.
A veure, la descarbonització no és un eslògan de l'Ajuntament de Barcelona.
Barbeta.
Igual que el transport...
Un segon, Eva. Barbeta, si crides, però tens el micròfon avall, no serveix de res.
No.
I no has de cridar. Perquè si no...
Demano.
Tu demanes la paraula...
Demano la paraula, demano... presento la meva candidatura a president del Club de Fans d'Enric Sirra, un primer.
No em robis el torn de paraula, que volia que no cridessis només. A veure, Eva Pomares.
Sí, sintètica.
Sisplau.
La descarbonització no és una qüestió que s'hagi inventat l'Ada Colau, que el transport és el principal element de contaminació que fa que accelera la crisi climàtica, ho sap tothom, és una qüestió científica. Per tant, no estiguem dient que aquestes qüestions són eslògans i que són eslògans i relats identitaris, relats ideològics i no sé què. Com s'està fent això a Barcelona? Efectivament, en podríem parlar amb detall hores i hores, és a dir, perquè al carrer Marina els veïns s'enfadaran, no sé què. La qüestió és que la ciutat de Barcelona ha d'avançar, com tota la resta d'Europa, a més ha de complir uns compromisos que té signats, però no només això, sinó que és per si està jugant la vida als propis veïns. I haver d'anar a treballar, es pot anar a treballar de moltes maneres, perquè et segueixi posant damunt de la taula els països nòrdics que tenen feta millor la feina que nosaltres i més avançada, doncs, evidentment, la gent treballa. Tu, escolta, a Estocolm no n'hi ha pràcticament de cotxes pel centre. És que no n'hi ha ni un. És que tu vas en bicicleta o vas amb tramvia, o vas vas caminant. És així com te mous per aquestes ciutats. I, evidentment, l'aire és netíssim i no tenen tants càncers, perquè tu parles de càncer, Enric, però és que els càncers, una part dels càncers són deguts a la contaminació i això està més que demostrat. Per tant, s'han de prendre mesures. L'Ajuntament de Barcelona està prenent? Sí. Totes les que pren, jo hi estic d'acord o crec que són encertades? No. Ara, que s'han de prendre, és que és obvi.
El populisme no és una ideologia. Populisme és un estil, és una actitud. I tan populista és el que fa Ayuso amb un contingut com el que fa Ada Colau amb un altre, perquè depèn del mercat. I és veritat que a Barcelona el mercat progre està... I a Madrid, no ens enganyem, és el mercat faixa de tota la vida. Llavors, i aquí estem amb el mateix. És populisme, perquè... I és el mateix que ha passat, no sé, les eleccions americanes teníem dos populismes. El populisme de Donald Trump i un cert populisme del Bernie Sanders. perquè també era un Bernie Sanders que volia arreglar-ho tot en un dia, eh? Que a mi em feia molta gràcia el que deia. Però,
passa que és veritat, Jordi, que jo crec que tenim una certa tendència també a la ciutat de Barcelona, al marge del color del govern que hi hagi, diguem-ne, quan es fan aquests plantejaments d'obres que implicaran un canvi important a la ciutat i molèsties durant molts mesos, sempre hi ha com grans incendis. Vull dir que,
no estem parlant de les obres, eh? Bueno, no, sí, home, de la Ciutadella, sí, però el principal que estem parlant és de si la ciutat és pels que hi viuen o pels que també venen. Si la ciutat ha de ser oberta o tancada. Si volem créixer econòmicament o volem no créixer. I això, perdona que t'ho digui, això està determinant no només Barcelona, està determinant el país.
Però jo em referia que vam tenir
des de la minoria.
Vam tenir aquest tipus de debats amb el tramvia. El tramvia que s'ha construït i que va entrar per la Diagonal va fer que el senyor que va plantejar-se de fer-ne una consulta, que era alcalde socialista, que era el senyor Heu, va ser fulminat com a alcalde, li va passar una
cosa. I vull dir una cosa,
va fer una consulta, la va perdre, va ser fulminat i es va fer el tramvia.
I vull dir una
cosa, Diagonal, es va fer la reforma del tram central de la Diagonal, aquí Enric Sierra, La Vanguardia, diguem-ne, allà on començava el cacau, i va ser va haver-hi multitud de problemes i de veïns i de queixes i de com es feia i si, des de les rajoles que es van acabar posant, diguem-ne, a per on havien de passar els autobusos, tot. L'alcalde era Xavier Trias, semblava que s'havia d'acabar el món. Es va fer la reforma i allà va... Vull dir que al marge, jo entenc tot el que dieu de Colau i la discussió.
Estem parlant de concepte i de programa, de projecte polític, no només de les obres.
Però vols dir que no ho era tot
això? I quin projecte polític contraposeu a la descarbonització? Perquè, clar,
doncs mira, massacrar
l'Ajuntament de Barcelona... Que jo no el defenso específicament per res.
Bueno, no ho sé, no. Vull dir una cosa, tu. Esquerra Republicana va dir que no podia votar el pressupost perquè era inaprovable. Deia Esquerra Republicana.
I què té a veure això amb el
bon dia, van dir, és inaprovable, però l'hem d'aprovar.
Sí, però...
Perquè no tenim més remei.
A veure, tu feies una pregunta, Eva, quina és l'alternativa?
Sí, quina és l'alternativa?
L'alternativa és la següent. Primer, Barcelona ha renunciat a ser la capital de Catalunya i ha renunciat a una cosa encara pitjor en termes tècnics de mobilitat, que és a liderar l'àrea metropolitana. Quan tu toques el districte central de Barcelona, quan tu toques l'Eixample, toques Mataró, toques Granollers, toques Terrassa i Sabadell, toques Martorell, toques el Baix Llobregat. El toques, perquè resulta que, i això no ho diu l'Enric Sierra, pobret de mi, sinó ho diuen les dades, la immensa majoria del trànsit que hi ha a la ciutat de Barcelona i en el districte central, que és l'Eixample, és de gent que ve a treballar. No és de gent que ve a contaminar i a matar nens. No, a gent que ve a treballar. Per tant, quan tu, si tu, en lloc de contemplar el teu melic, egoístament, contemples la teva regió metropolitana i tens la consciència i la plena convenciment de que el que toquis tu afectarà a 40 quilòmetres a la rodona, aquí comença a tenir un cert sentit la qüestió. Segona, estic totalment d'acord, efectivament, hem d'anar a la descarbonització, però això no té res que veure anar contra el cotxe, perquè d'aquí pocs anys, molt pocs anys, la majoria de la flota de turismes de Catalunya i d'Espanya i d'Europa no contaminen, però el que estem fent no és demanar la descarbonització del cotxe, el que estem fent és que no passin els cotxes. Que la gent, els éssers humans que necessiten treballar, ho tinguin molt difícil per anar a treballar. I, per tant, a partir d'aquí, com que Barcelona renuncia a la capitalitat i renuncia al lideratge metropolità, jo començaria una campanya a Manresa, capital de Catalunya.
Vale. Tu, a Manhattan, la gent fa mig segle que no
va començar. Jo del punt de fan d'Enric Sierra.
I a Berlín, el centre, tampoc. Sí. I jo crec que són ciutats que, a més, no han renunciat a ser capitals de res. És a dir, ja estem parlant d'una ciutat mediterrània amb uns centres, a més, amb molt més, amb carrers molt més petits, és el cas de Barcelona, ciutats mediterrànies, i el cotxe ha d'acabar sortint fora d'aquesta equació. No del tot, d'acord, però el que sí que s'han d'oferir són recanvis justos en preu i en connectivitat.
Però jo crec que s'ha de reduir, els cotxes de la ciutat, jo crec que sí, però el que han fet no és reduir els cotxes, és reduir l'espai. I en comptes de reduir els cotxes, el que han fet és, segons un informe metropolità, han augmentat el 30% el temps del trajecte, per tant, el 30% més de pol·lució. La bandera és més falsa que un duro sevillano.
Que Barcelona està mal connectada i que això no és només responsabilitat de l'Ajuntament de Barcelona, que estem parlant, per exemple, de Renfe. Ah. És a dir,
però l'Ajuntament de Barcelona presideix l'àrea metropolitana, eh? I té un paper molt important a l'ATM, l'Autoritat del Transport Metropolità.
Sí, sí, ja sé
no es pot tirar a la piscina, però... no es pot tirar a la piscina en solitari. De veritat,
però tu aquí
això...
no estàs connectant Lleida amb ATM, ni estàs amb ATM l'àrea metropolitana sí, sí, de Barcelona, sí. ni estàs connectant Figueres, ni estàs connectant
Ens estem oblidant que els 900.000 cotxes que cada dia entren i surten de Barcelona porten 1,5 milió de persones humanes. Catalans i catalanets.
No, jo no m'humildo gens.
No, persones humanes, no són robots.
No, Eva, tal com vas, no et deixaran entrar a Barcelona, eh? Quan vinguis de Montblanc a tirar el PP...
L'Eva ja ni ho intenta.
Vostè no és de Montblanc, doncs pues tornis a Montblanc.
Ho té tan clar que ja ni ho intenta.
I visqui a Montblanc, i mengi a Montblanc. I no treballi a Barcelona.
Sense cridar, barbeta.
Bueno, no, escolti-ho aquí davant.
És que em satura el micro, aparta-te'l una micona. Puja't la mascareta i no cridis. Com els nens a col·le, barbeta. Això és com la guarderia, això.
La mascareta i el micròfon i la veu és molt complicat.
A veure, va.
I després, no, jo només una cosa més, perquè... Està bé aquest debat, però jo crec que les grans transformacions de les ciutats, els grans debats com aquest que estem tenint, jo crec que efectivament no es poden defensar només amb un terç, no arriba, a una quarta part de l'electorat. No. Això ha de ser molt consensuat. I ara els Jocs Olímpics es van fer per un ampli consens. Amplíssim, no només polític, sinó també social, econòmic, de la societat civil. Ara estem volent fer un canvi d'una ciutat que és la capital de Catalunya, malgrat que alguns no la vulguin que sigui, i no estem acudint a aquest consens. I d'aquí plora la criatura. Sí, per això hi ha un debat intern dins de la ciutat i en l'àmbit metropolità. I per això aquest recel de l'àmbit metropolità respecte a la capital de Catalunya i la capital de Barcelona. Barcelona ho vol tot i després Barcelona ens diu que no vinguem. Aquest és el missatge que està emetent ara mateix Barcelona. I, per tant, faria bé Barcelona i també la societat d'obrir aquest debat i consensuar aquestes mesures, perquè, si no, no anirà bé. Les coses que mal comencen, mal acaben.
Hi ha una realitat, que és que el debat serà extremadament viu al voltant de tot això i que, evidentment, tot acabarà d'alguna manera cristal·litzant en aquestes eleccions municipals que són d'aquí a... no arribarà ni un any i mig, aproximadament, perquè abans de l'estiu de l'any vinent haurem de... I aquí veurem... Jo crec que aquí realment quedarà clar, perquè jo us veig molt abrandats, en general. No tinc tan clar que hi hagi... partits que no seran el de Colau, que tinguin gaire arguments per defensar que l'Eixample no ha de tenir menys cotxes.
Esquerra i PSC no tenen arguments perquè l'estan ajudant. El que passa que dintre del PSC sí que hi ha debat, eh?
Ja veurem qui és el candidat. I que tenen un marge tots de debat, de candidats i de programa i de tot, però que no tinc tan clar per cap a on està anant la mentalitat de la ciutadania, que sigui tan fàcil, diguem-ne, mantenir determinats discursos. Vull dir que els podem mantenir aquí dins de tertúlia, però quan te jugues als vots...
No, els vots ja dic jo que guanyarà a la Colau de carrer, perquè els altres estan dividits.
Ja no tinc tan clar no, cap on anirà.
Passa com al Parlament. Al Parlament tu no pots tenir una majoria no INDEP, perquè la majoria no INDEP és PSC, Vox i PP. Llavors això és molt complicat d'articular.
Però vaja, que tots acabarem contra el mirall, perquè si demà o demà passat puc, ja us ho explicarem amb calma, però una de les coses que arriba amb els fons Next Generation són... molts milions d'euros perquè els catalans comencin a rehabilitar casa seva, que acabarà sent una línia que s'haurà de fer, que serà molta pasta per a totes les comunitats, perquè s'hauran de pagar aquestes obres de reforma. Com una part les pagaran els fons Next Generation, però l'altra no. Ahir escoltava representants de la propietat que estaven parlant d'obres que podien suposar després de rames per veí de 60 euros mensuals durant 7 o 8 anys, que això són molts quartos, que s'hauran de fer, i que el motiu de fer-ho serà reduir les emissions. Llavors, aquí sí que serem els ciutadans, no l'administració, sinó cadascú de nosaltres.
A mi em semblava que el fons Next Generation era per modernitzar el mode de producció, la digitalització, la fibra...
Sí, també.
Tot l'avanç tecnològic, no? La modernització tecnològica del país. i resulta que molts ajuntaments estan gastant els diners per fer carrils bici. Home, els carrils bici no calen molts diners. Jo estic a favor dels carrils bici. Però que em diguis que la inversió de futur són els carrils bici, home, fotem
una societat que s'envelleix. I fins una societat que s'envelleix.
Però que tenen bicis elèctriques.
Estic una mica cansat.
No, ja està.
Jo que veia en bici, a més a més, tot el dia, ara ja...
Pots descansar, Eva
Pomares. Anava a dir del tramvia a la bici.
Pots descansar.
Això és la bandera, la bandera sevillana.
Pots descansar, podeu descansar tots tres. Podeu descansar tots tres, perquè estic fora de temps, absolutament. Eva Pomares, gràcies. Enric Sierra, Jordi Barbeta, un plaer energètic, com sempre, aquesta hora, escoltar-vos. Publicitat i seguim al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març, vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana? Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 11:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Serraga, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Pol.
Olga Vallejo, com anem?
Molt bé.
Bon dia.
Molt bon dia.
Ja porteu música.
Sí, com sempre, mira, Pol. Avui al Los et portem tot un clàssic de casa nostra, una cançó que no passa de moda, i és que és tot un himne a tot Catalunya. A veure si saps de quin et parlo. Et diré el títol. Perquè casa meva és casa vostra si és que hi ha cases d'algú.
Wow.
Fa una nit clara i tranquil·la.
Les cançons més boniques que s'han fet mai, eh?
Sí, és realment maca. Aquest Qualsevol nit d'en Jaume Sisa, bé, en portem un parell de versions per destinar les cançons més cantades als àpats familiars quan algú agafa la guitarra, es posa a tocar. També hi ha molts grups catalans que n'han fet una versió, com per exemple els Love of Lesbian.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van
ja està, tocat el timbre.
Tota la casa.
N'hi ha un, eh?
Vinga, va.
Què, Pol?
Love of Lesbian contra...
T'estic fent una radiografia, ara m'ho has notat. Però quan Pol Marçà no aixeca la vista,
sí?
Vol dir que no li ha acabat d'agradar.
Sí?
Sí. Quan t'agrada, aixeca ràpid el cap.
Mira, estava pensant... És que
estaves pensant?
M'estava debatint... Vull dir, m'agrada, eh? Però...
Espera't. No t'acaba de fer el pes.
No és que m'acabi de... Estava decidint si era millorable o no.
O no, saps? Clar, exacte. No, llavors, ens agrada,
hi ha un marge, hi ha un marge.
Sí, ens agrada aquesta versió de Love of Lesbian, però jo et porto una versió més rumbera.
A veure.
Ja saps que sóc més rumbera. Uns amics per sempre, Los Manolos, cantaven així
està
de bé.
Està creixent, eh? Si trigues gaire,
va, tira.
Em quedaré enganxat.
Tira, Jordi. Ara, home, aixecar la vista ràpid. Però t'acaba de dedicar una mirada...
L'has decodificada, no, aquesta?
Escolta, a part...
Ja pots moure les mans, ja. Ja les pots moure.
Encaixa molt bé amb el dia que fa.
I desenroscar bombetes i fer el ventilador i el que vulguis.
Què? Et quedes amb el festival més? La mirada ha estat determinant, Mercè.
A més, estava pujant de fons. És que abans de pensar, això pujarà o no pujarà? Ara pot pujar en el que pot pujar qualsevol nit.
2-1.
Love of Lesbian, Mercè Regà. Sou sorry.
Bé, no passa res. Divendres
és el dia.
És el
no?
dia. Jo estic contenta. Haig de dir que estic contenta.
Va, que vagi molt bé el programa.
Gràcies.
Fins demà a les 8.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Dos minuts ara mateix que passen de 2:15 del matí. Què tal? Salutacions. Avui és dimecres de cendra. Ep, comença la Quaresma. Programa 117 del matí a Ràdio Estel. Iniciem, millor dit, continuem el matí a Ràdio Estel, però amb la Part Magazine. Salutació especial avui. Ai, com ens agrada avui dedicar-li el programa a la Roser, que avui fa anys i em fa gairebé igual que el Verdem. Roser, que tinguis un molt bon dia d'aniversari. Et desitgem al matí a Ràdio Estel. A la producció en David García, a la vida pràctica, sense ell no sé què faríem, per cert, en Francesc Marginet, al món virtual, a les xarxes socials, i tenim l'Eva Cervera i la Mercè Mondelo, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Avui, un altre punt de vista, volem conèixer l'altre punt de vista del David Ruiz. Qui és el David Ruiz? Doncs el David va deixar-ho tot. Una exitosa carrera al capdavant d'una agència de publicitat i va marxar. Aquest marxar, el seu Irse, ha estat el viatge que ha fet amb el seu valer, el Thor, durant 4 anys, i també és el llibre Irse. Avui en parlarem, d'aquesta volta al món. Serà a partir de les 11, aquí al matí a Ràdio Estel. També obrirem fil amb la Judit Caselles, que ens portarà, doncs, ens posarà, millor dit, al dia de tot el que està passant a Gènova amb els populars. Avui, bona part també del programa el dedicarem a parlar de la guerra a Ucraïna. Primer de tot ens preguntarem, bé, li preguntarem al doctor en història i divulgador Xavier Carmeniu, quin és l'origen i la història d'Ucraïna. Després ens preguntarem qui és Putin. Ens interessarem sobre el perfil de l'actual mandatari rus, enllaçant, per cert, una presidència interina, porta gairebé 2 dècades al poder com a cap d'estat, lloc que ocuparà almenys fins al 2024. Avui li farem una radiografia a l'espai de comunicació en poques paraules, amb l'ajuda del director del grau en Global Communication Management de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i professor, també expert en marca personal, Jordi Cullell. Això serà a partir de la 1. I acabarem posant la lupa a com podem ajudar a Ucraïna des de casa nostra. Quines són les vies d'ajuda a aquest país en guerra? Li preguntarem a la Yulilla Dogopola, membre de l'Associació d'Ucraïnesos a casa nostra. I més enllà de la guerra, avui a la Tecnopèdia, en Pau Font, expert en comunicacions, posarà el dia, ens parlarà de les novetats del Mobile World Congress, que va poder estar ahir en primera persona al Congrés de Telefonia Mòbil que es celebra a Barcelona. I com sempre, amb els àngels de les xarxes i la resolució del freqüència madurada, arribarem a 2:15. Així que t'animem a passar el matí amb nosaltres, el matí a Ràdio Estel.
Vinga, va, que gairebé 5 minuts ja passen de 11:15. Matí rúfol, per això hem de dir, eh? A bona part del territori català. Esteu rúfols, vosaltres? Olga Vallejo,
no, estic Serra. Bé, estic bé.
No, bé, 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 bé.
Sí?
Rúfol, sí, no. No? Rúfol, no, avui no.
Com t'has aixecat, avui, tu?
Bé, perfecte, molt bé.
Amb energia?
De molt bon humor, sí, sempre. Empieza el dia con energia.
Això ho deia, no?
I des que ho deia la noia aquella, que ho he predicat.
Jo no sé vosaltres, però... Ah, va, pregunta random, com diria el Rafa Sanauja. Què sou, més de matí o de nit? Oh, perdoneu, de matí o de migdia? Sou més productius?
A la tarda, vespre.
Tarda, vespre, eh?
Nit.
Tu també nit, Olga Vallejo?
Jo sóc molt de nit. A mi m'agrada molt la nit. Doncs
pues no et vull veure la nit, eh? Al matí ja comences amb aquella energia.
Sí, sóc molt de nit. Ara que me'n vaig al llit abans de les 12, és un petit sacrifici.
I és un petit sacrifici, entenc. Jo no sé com has dormit avui, Olga.
Mira...
Estàs cansat, no?
Portem dies que ens anem a dormir una mica amb el cor encongit i ens aixequem si fa no fa igual.
Doncs vinga, ho repassem tota zona Vallejo.
I tant.
I és que un dia més, em sembla que és el setè dia, no?, que hem de continuar parlant de guerra.
És la guerra el que m'ha tret la son. Cada dia veiem més imatges de morts, tant a la televisió com als diaris. Crec que tothom té una mica la sensació del que dibuixa en José Luis Martín als seus apunts del natural a La Vanguardia. La vinyeta està dividida en dos. A la banda esquerra, sobre un fons blau, pareu atenció als colors, tenim un mico amb pistoles que dispara a tort i a dret, així als ulls, com si estigués mig boig. A dalt llegim "molt perillós". A la dreta, sobre un fons groc, tenim en Vladimir Putin amb l'uniforme habitual amb el que el dibuixa en José Luis Martín, botes militars, pantalons de camuflatge i sense samarreta, i amb un míssil a cada mà. A sota diu "un boig amb míssils", i a dalt, si el mico era molt perillós, aquí diu "és encara més perillós". El fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional de La Haia, per això, va anunciar ahir que demanarà als jutges l'obertura d'una investigació per crims de guerra i de lesa humanitat comesos per qualsevol de les parts a tot Ucraïna. Veurem què passa, com també estarem atents a la suposada acollida de la Unió Europea a Ucraïna com a membre de la Unió. Vladimir Zelensky va demanar ahir a la Unió Europea que demostrin que estan amb ells i l'Eurocambra va debatre una resolució no vinculant. Aquest detall és molt important perquè les paraules i els aplaudiments són molt fàcils, que li diguin a Pablo Casado. Doncs l'Eurocambra va debatre una resolució no vinculant que dona suport a aquesta petició ucraïnesa. Van aconseguir 637 vots a favor, 13 en contra i 36 abstencions.
I avui, Olga, ens recomanes un parell d'articles sobre la guerra.
Un és l'anàlisi del cap d'Internacional de l'Ara sobre els quatre escenaris que Putin no imaginava i que estan condicionant la invasió. Semblava que havia de ser una cosa molt ràpida i s'està complicant. Un d'aquests factors és la resistència a l'exèrcit ucraïnès, que ha sorprès a Putin. Un altre és que el president Zelensky és un heroi inesperat i un líder valent. El tercer factor és la resposta europea coordinada, ràpida i decidida, que algú dirà, home, ràpida, per ser Europa és molt coordinada, molt ràpida i molt decidida. I el darrer factor és el poc suport amb el que s'ha trobat Putin a Rússia, que s'ha trobat amb un aïllament que castiga els russos, clar. I també és interessant l'article de l'historiador i filòsof Yuval Noah Harari, també a l'Ara, on explica per què Vladimir Putin ja ha perdut aquesta guerra. Diu que senzillament perquè és molt més fàcil conquerir un país que mantenir-s'hi i que a mesura que passen els dies es veu cada cop més clar que l'aposta de Putin està fallant perquè ell creia que això seria arribar i moldre. Creia que passaria com a Crimea el 2014, que la població no es va resistir als invasors russos. Per mantenir-se a Ucraïna només poden fer-ho si el poble ucraïnès els deixa, i Ucraïna ha demostrat a tot el món que és una nació molt real, cosa que sempre ha negat Putin, i que no volen viure de cap manera sota un nou imperi rus.
I deixem res de moment parlant d'aquesta guerra a Ucraïna amb Rússia, perquè de fet avui, ara mateix, s'està produint al Congrés dels Diputats aquesta sessió de control al govern espanyol, i Olga, el Partit Popular, segueix amb el seu procés d'interès de canvi.
Sí, està previst que avui Alberto Núñez Feijóo anunciï a Santiago Compostela, que serà el successor de Pablo Casado, ha convocat per aquesta tarda una junta directiva del PP gallec, i mentrestant Isabel Díaz Ayuso exigeix l'expulsió del partit als responsables d'aquesta campanya per desacreditar-la, recordem, parlar de comissions i les coses aquestes il·legals al partit, no... no els acaben d'agradar, vaja, que es destapin.
I escolta, guerra i política a banda, tampoc t'ha agradat avui, no?, un estudi sobre la bretxa salarial, és?
Exacte, ahir es va presentar l'estudi La pobresa en les dones, el precari equilibri del treball i la conciliació. És un estudi de la professora Maria José González, de la Universitat Pompeu Fabra, que diu que tot i que les dones amb fills s'han incorporat al mercat laboral en les últimes dues dècades, amb un increment del 25%, que déu-n'hi-do, no han disminuït les desigualtats de gènere, perquè són elles, bé, som nosaltres, les dones, les que continuem ocupant els llocs de treball més precaris i sobre qui recau gran part de les tasques de cura de la família. La bretxa s'ha eixamplat, com ja vam parlar aquí un dia amb un parell de sociòlegs, els darrers dos anys a causa de la pandèmia. Ahir es va presentar aquest estudi i va haver-hi un debat posterior a un acte organitzat per la taula del tercer sector i el diari Ara.
Què t'ha sorprès avui, Olga, però?
La contra de La Vanguardia.
Sí? De què
Mira,
va?
Entrevisten en Jorge Alessanco, és un naturalista de 52 anys, és madrileny i viu des de fa 15 a Masai Mara, a Kènia, amb la seva dona, la companya. Uh-huh. És el primer home acceptat per una bandada de lleons salvatges.
Què vol dir això?
Doncs mira, que és sorprenent, però és que ell pot estar amb ells i no li fan
no
res.
No li fan res.
No, i pot estar amb ells com si res, però li han passat coses sorprenents. Mira, explica que aquests lleons salvatges el varen acceptar i també explica, no?, com funciona aquesta jerarquia entre ells. Diu que un cop una lleona el va desafiar i un nou rei, lleó, va voler mostrar la seva jerarquia espantant-lo, en Jorge. I ell es va ajupir, li va aguantar la mirada sense parpellejar, li va parlar amb calma i així va aconseguir que el lleó el respectés. El dia següent, el lleó li va cedir el seu menjar. Si us interessa la seva feina, sembla ser que la 2, de Televisió Espanyola, doncs han estrenat una sèrie documental que es diu El rei de la sabana, de 9 capítols, on segueix l'evolució d'una colla de lleons durant anys.
Olga, què t'ha fet somriure? Estic impactada.
Avui va d'animals.
Aquesta setmana ha costat.
Sí, però mira, és l'Esperança, que és el primer exemplar de trencalós nascut a Llibertat, Andalusia, que ha niat a les serres de Cazorla Segura i Les Villes, i que això suposa un nou pas en la recuperació d'aquesta espècie d'au que està amenaçada. L'Esperança és aquesta femella pionera que va néixer a Llibertat el 2015 i ara l'estan veient amb dos mascles. L'últim exemplar autòcton Andalusia va morir a la serra Cazorla el 86.
I quin article en recomanes avui? D'aquells per llegir amb calma o...?
El de la Trinitat Gilbert de l'Ara, que deu semblar que només he mirat l'Ara, però no... Els hem mirat tots, els diaris, però és d'aquelles coses que són petites alegries.
Que t'ha cridat l'atenció, no?
És que el titular diu, és possible menjar bé per 10 euros a un restaurant? Es refereix. Doncs proposa 8 establiments amb preus econòmics i on podem menjar bé, i sorpresa que no tots són a Barcelona, que s'agraeix. De fet, a Barcelona només n'hi ha un. Si voleu prendre nota, el de Barcelona és la Bodega Gelida, també estan el restaurant El Gat de Tàrrega, Can Ruiz a Olot, Can Roca a Girona, l'Estanc Nou a l'Estanyol, Can Rafa a Ciutadella a Menorca, també a Menorca, però Ferreries, el Bar Loar, i bé, aquests són 8, segur que hi ha gent que diu, home, s'han deixat aquest, l'altre, en Serra està com ara, està traient fum pel cap.
No, però
està
clar, ho dic 8, clar, si te n'has d'anar a Ferreries...
Què? Quin és el que ens queda més a prop? Ah, el de Barcelona, a la Bodega Gelida.
Sí, clar, segurament no n'hi ha cap altre que valgui menys de 8 euros a Barcelona.
N'ha trobat un.
Clar, en podem menjar bé.
Deu
clar.
Haver més bodegues, sí. A part de la Gelida, no? Però bé, clar, era una llista de 8.
I mira, si anem al Can Roca de Girona, escolta, aquesta notícia ens ha impactat, no? Les trenes de Girona és notícia, també.
Sí, ja veuràs. Els que sentim són Renaldo i Clara, i és que Renaldo i Clara Trio estaran a la pujada de Sant Domènec de Girona, programats al Festival Estrenes de Girona, el festival que fins aquest any era només de Girona, coincidint amb el desè aniversari del festival, on els artistes catalans presenten els seus nous treballs discogràfics, comencen o acaben les seves gires i presenten espectacles inèdits, han decidit programar per primera vegada a Barcelona. Seran 3 actuacions al maig. Seran Doctor Prats, Magalí Seré i Tribade. I si voleu anar-hi a les trenes, en general, espavileu, perquè ja han venut la meitat de les entrades.
Bona notícia, però, eh?
Sí, i tant. A Girona és entre el 26 de març i l'1 de maig, i els concerts aquests de Barcelona, diferents dies del maig.
Va, i seguim amb més news, més notícies, sí, correcte, i més música i també estrenes.
Sí, perquè la Rosalía ha anunciat que presentarà el seu nou disc a TikTok. Rosa, sin tarjeta, se lo mando a tu gata, te la tengo con roleta. quan arribeu a la tornada, Chicken Teriyaki, Tu Gato Quiere Maki. Bé, el Chicken Teriyaki és el videoclip que la Rosalía va presentar divendres passat. L'artista ha anunciat que presentarà el seu nou disc Motomami en un show al seu canal oficial de TikTok el 17 de març, el dia abans del llançament oficial, tot i que aquí, com va amb aquests horaris, perquè arrenqui sobretot a Estats Units, allà seran com les 6 de la tarda en funció de la costa, aquí la mitjanit ja serà dia 18, el dia del llançament oficial, i diu que interpretarà els 14 temes del disc. És la cantant espanyola amb més seguidors a TikTok. 15,9 milions. Milions.
La dada,
De seguidors. Ara, potser el dia que estrena, ja són 16 o 17.
La imatge del dia.
Jo el seguiré, almenys, i intentaré treure el cap. Saps allò de... No sé, teniu TikTok? Us he preguntat això, vosaltres. Jo tinc TikTok, però faig de guayer, des del TikTok.
Jo no m'admiro.
Sí, no estic molt activa,
No, a mi és que em posa molt nerviós.
Tu no en tens, ja, directament.
No.
A mi la meva filla m'ha baixat l'aplicació. O sigui, hi ha algú que de tant en tant mira l'app al meu telèfon, que no sóc jo.
Ep. Rigoberto, tu en tens o no? Diu que no, el José. Avui la imatge del dia és la d'un cap, el de Putin?
Sí, no com a cap d'estat, sinó el cap com a part del cos humà que comença allà on acaba el coll, La notícia és que Putin s'ha quedat sense cap. A veure, no és que li hagin tallat el cap, cosa que potser més d'un el faria content.
I que ha perdut el cap, ja ho sabem.
Sí, no, en cap i cap aquesta possibilitat. Qui s'ha quedat sense cap ha estat la figura de cera que representa la seva figura al Museu Grévin de París, és el Museu de Cera. L'estàtua del president ha estat retirada de l'exposició en senyal de protesta per la guerra que ha iniciat Putin, però no s'han limitat a això i li han tret el cap i l'han posat dins d'una caixa. La foto, que podeu veure a La Vanguardia, doncs el primer cap d'ull impressiona. Es veu la figura sense cap i al costat el cap que hi cap a dins la caixa.
No, és una notícia sense cap ni peus, però...
Sí, són aquelles tonteries que fan. Ara de retiro el vodka rus, ara no faig ensaladilla russa...
Vinga, va, que nosaltres tornem a estar aquí a la taula de redacció, però tornem a marxar, perquè la Olga és la nostra corresponsal i avui has viatjat, quina enveja, Olga, fins a Nova York per parlar-nos d'un llibre.
Fa gairebé més sol que aquí, mira què et dic. És un llibre que ens ha cridat l'atenció pels seus autors, que estem acostumats a veure'ls a la televisió i al cinema. Es tracta de l'actriu i cantant Jennifer López i d'en Jimmy Fallon, el popular presentador de Late Night de Tonight Show. Els dos han unit el seu talent per escriure un llibre infantil i bilingüe, que es titularà Com Pollo, a Bilingual Playtime Adventure. L'actriu i el presentador fa anys que són bons amics. De fet, Fallon apareix a la nova pel·lícula de Jennifer López, Marry Me, aquesta que també surt amb Maluma. I l'actriu és una de les convidades habituals al show de la NBC.
Per cert, Jimmy Fallon, però ja és un veterà, no?, la novel·la infantil, és així?
Sí, ja ha escrit 4 llibres il·lustrats.
Ja ha fet pinitos, no?
Tots li han funcionat de meravella, han estat èxits de vendes als Estats Units, i Jennifer López també va publicar un d'autobiogràfic, True Love, el 2014, però Com Pollo serà el seu debut en el món de la novel·la infantil. És un llibre il·lustrat amb moltes dosis d'humor, diuen que animarà els infants a aprendre vocabulari tant en castellà com en anglès, de la mà d'un pollastre molt valent, El Pollo.
El Pollo, ben trobat el nom,
Sí, als Estats Units es publicarà a finals d'any i veurem si arriba aquí a casa nostra.
Doncs mentre al món passen coses, a Twitter ens passen d'altres, David Serra, que sovint és això, arriba el David i diu, és que no hi ha explicació, no? Avui és un dia d'aquests, David?
Sí.
Ens trobem en un dia d'aquests que obres Twitter i veus un trending topic que no té ni cap ni peus?
No, és un món a part, no és un món paral·lel. Molta gent aquest matí de matinada també s'ha fet la mateixa pregunta. Qui és Ramona?
Ramona, no me lo puedo ni creer.
Ells tampoc.
Algú deu ser, perquè des de la matinada sigui trending topic a Espanya, líder en diferència, l'últim cop que ho he mirat, sumava 76.000 tuits i pujant, Però és que Ramona també és tendència, per exemple, a Guatemala.
M'ha fet gràcia el meu dinàmic de dir no me lo puedo ni de creer, no?
Sí.
Eren uns visionaris,
tampoc,
ja sabien què passaria.
Clar.
El que és sorprenent és la quantitat de versions que hi ha de Ramona.
Bueno, sí, per no, i cançons, versions i cançons. Clar, què és això de Ramona?
Què és això de Ramona?
Són preguntes que es fan al Twitter. Què és això de Ramona? Què heu fet aquesta nit, tio? qui cony és la Ramona? Però clar, el misteri i la desesperació han travessat fronteres. Guys, who the fuck is Ramona?
Ramona.
Va, dormiu.
Balles, David Serra?
Si vols que et trepitgi els peus, encantat.
Mentre no em trepitgis el cap.
Però tu ets molt més alta que jo, i aleshores això provocarem somriures amb la gent que ens mira.
Vinga, va, Ramona.
Va, Ramona, que ha provocat aquesta nit alguns, que alguns no hagin pogut planxar l'orella. Odia ser un desgraciat que estava despert a les 2:30 i saber qui és Ramona i per què tot el món parla d'ella. I més d'un ha tingut problemes aquest matí per culpa de la Ramona. Tenia una radiografia a les 8:30 i m'he quedado durmiendo por culpa de Ramona. ¿Cómo? ¡Pip! ¿Se lo explico al médico?
La foca Ramona trabaja en un circo con una pelota muy
ara, ara jo vull saber qui és la Ramona.
Jo també.
Moment, però
no se sap o no se sap?
Arribarà. Fortunadament encara queden savis i estan tots a Twitter. I alguns d'aquests savis donen resposta. Ramona és una, una justiciera de la noche, como Batman. Aparece por la noche y de día no deja ni rastro. Y nada, nadie sabe quién era ni qué ha hecho. D'altres donen resposta al dubte que no deixa dormir, que mortifica centenars de milers d'usuaris a Twitter i de més enllà amb la solució fàcil. La Ramona és la más mona de las mozas de mi pueblo.
Arriba Fernando, ara ve la Ramona, per això.
Fernando.
Però què tens al... mi pueblo.
És la versió moderna de la Ramona, el clàssic de Fernando Esteso, cantat amb King Africa.
Home, clàssic,
no,
eh?
Com el coneixíeu. Com passa sovint en aquests casos, ningú sap de què es parla. Ningú sap qui és Ramona.
Però tothom
ningú
la balla,
explicacions,
eh?
Sí. I tothom es pregunta. I... però, clar, ningú sap realment què és, ni com ha començat tot plegat. Però sempre estan disposats a ser-hi, com un usuari que diu tots som Ramona. I passi el que passi, tot acaba fluint al mateix lloc. Ramona fent més per la independència de Catalunya que Aragonès. Això és així. Això no ho dic jo, això ho diu un usuari de Twitter. Com que no en traurem l'entrellat, no sabem qui és Ramona ni com ha començat tot, potser has de triar. Jo, personalment, em quedo amb Ramona.
És que, mira, pobra Ramona, per li diuen de tot, eh?
Bueno, però qui li
sort dels mojinos, anava a dir.
Sí. Diuen coses maques.
Jo la meva àvia es deia Ramona.
Mm. I la meva professora de quart, també.
Ramona Closa.
Ah, i... potser encara no fos la meva professora de quart.
No, era cuinera.
Ah,
però...
doncs no.
Va, potser. Vinga, va, que després de... ara canviem de qüestió. Tornem a parlar de pollastres, perquè després del Mac Aitana, us en recordeu, arribarà, Olga, una hamburguesa pels fans del futbol.
Sí, és una hamburguesa que creiem que despertarà sensacions diverses, podríem dir, especialment aquí a Barcelona. Es tracta de la Messi Burger, que des d'ahir 1 de març us la podeu demanar al Hard Rock Café de Barcelona.
I què té d'especial, aquesta hamburguesa?
Home, doncs, a part del nom, el que ens ha cridat més l'atenció és l'alçada i el volum.
És de 10.
Sí. A la imatge promocional, l'hamburguesa té exactament la mateixa mida que el cap de Messi, aquest 10, eh? Perquè us en feu una idea. La Messi Burger no és precisament un snack saludable. Dubtem que sigui el que el crack argentí es menja abans de sortir al camp a jugar, perquè ja ho veureu, els que la provin necessitaran un dia sencer, com a mínim, eh? A veure, per pair-la.
Sí, ara que dius, m'ha picat la curiositat, que porta la Messi Burger?
Doncs vés apuntant, però agafa una llibreta, perquè, sí? Mira, una doble hamburguesa de carn picada de primera qualitat, això sí, formatge provolone, dues llonces de chorizo...
Ja estic al terra.
Ceba vermella caramelitzada, tomata, enciam, salsa picant i salsa fumada, això combinat, i tot servit en un pa de brioche, que és el toc francès.
Sobre el chorizo.
Paris Saint-Germain, no?
Sí, el chorizo. Per cert, que si les 3.000 calories de la versió estàndard de l'hamburguesa us semblen poquetes, que sapigueu que per només 2 euros, poca cosa, eh?, hi podeu incloure un ou ferrat. La broma us costarà 10,95, això sí, eh?
10,95.
3 dies païnt, què més vols?
Ah, és una hamburguesa que fa metre i mig.
Clar. I forma part de la campanya Life Greenness, que Messi va signar amb Hard Rock el juliol de 2021. No sé si li van explicar tots els detalls de l'hamburguesa. Durant 5 anys, el crack argentí serà l'ambaixador de la marca, que vol tornar als seus orígens vinculats al món de l'esport. Perdoneu que se m'escapa el riure, però... i especialment al futbol.
Bé, en tot cas estarem pendents d'aquest Messi Burger, però avui ara ens posem serios de nou, perquè a partir de la una, Olga, justament, ens volem solidaritzar amb la comunitat d'ucraïnesos a Catalunya.
Dedicarem uns minuts a parlar amb la Lluïa Dogpola, membre de l'Associació d'Ucraïnesos a Catalunya, per saber com estan, quines són les principals necessitats que tenen en aquests moments i de quina manera podem ajudar-los.
Vinga, ui, anem perfecte. Avui hem quadrat, eh?
Sí?
Gairebé.
Ah, mira.
Sí.
Mira, després de 4 o 5 mesos, sí, ha estat el dia.
Sí. Després de 4 dies sense la Marta. Marta, bon dia, per cert. Sí, que sabem que t'estàs escoltant. Què?
Què?
Li fem un honor avui a la Marta o què?
Sí, i tant, home. Sí, fem el misteri sonor.
Va, ho fem?
Fem-ho.
Per on comencem?
Mira, comencem parlant del dia d'avui, que és el Dia Nacional, si us sabíeu, de les coses antigues.
Sí.
Mm? No, és el dia no sé. Sí. Per això avui poseu-vos música antiga, per exemple. Eh?
Música vintage,
o
també.
O Ramona, la Ramona és un bon
tema antic. Era perfecte.
Vintage. És el també es coneix com objectes vintage.
Vintage.
Vintage. És per, a mi m'agrada el menjar vintage. Un dia hem de parlar de menjar vintage.
Què és el menjar vintage?
Fem un dinar vintage un
Fem-ho.
Dia. Fem un dinar, un còctel de gambes. És
però
un
què portaria el menú vintage?
Ai, doncs mira, un còctel de gambes.
Un còctel de gambes sí. I de segon, no ho sé. De segon, un pas... No,
què diu? El Jorge diu menjar caducat. No, home,
caducat no. I de postres pijama.
Un pijama.
Els típics plats aquests que eren sí. Modernos...
Clar, els entremesos.
Fa 30 anys.
Recordeu, els entremesos?
Sí, ens en recordem, sí.
Sí. Un dia em vaig demanar aquí... És curiós, és igual on soc.
Un dia ho has d'explicar, sí. Això.
Sí, ho he d'explicar. És per això que avui, al Freqüència Madurada, fem un viatge a través del temps i us preguntem... Atenció, eh? Quin és aquest objecte antic que, per cert, tants bons moments ens fa fer pensar...
Sí. A veure, torna-hi.
Quin és aquest objecte antic que, per cert, tants bons moments ens va fer passar? Us poso el so. Pista 1.
Va. Uau. Mira,
què?
Ara l'he trepitjat. Jo és que crec que el tenia.
Jo el tinc.
Jo no.
Dubto entre
estic
dos.
Estic molt perduda.
Altre, sí.
Podem tornar a posar?
Podem tornar. Sí que el tinc, sí que el tinc.
Sí.
El que
sí,
passa que és molt llarg, això.
Clar, depenia, no?, de la tecnologia... Bueno,
no,
en aquell
del número
moment...
que...
Del número?
Del número, no?
Crec que no estem parlant del mateix,
no parlant
però
del
estic
mateix.
Pensant en una tecnologia que a vegades del... intervenia un... A vegades intervenia un bolígraf.
Aquí, a control tècnic. No anem
bé. Ah, doncs anem malament.
Ah, sí?
Anem
el pots
malament.
Portar aquí posat així a l'orella? Sí? El francès diu que sí.
Portar penjat a l'orella?
No, penjat no, així com...
Sortir a les pel·lícules.
Sí.
Vintage, diríem.
Sí, és això, no?
Bé, per
és
tots igual. Aquells oients que ho sàpiguen, que hagin treballat les neurones, David,
no
que
no és el barret
fer.
De torero. Que tingueu
un barret clar. De torero?
Per qui ho sàpiga millor que nosaltres?
Ara.
Sí, exacte, eh? Qui sàpiga que ho té claríssim. És que aquest so enganya una mica, eh? Ens envieu per WhatsApp al 663-99-30-62 la resposta, eh? No ens l'envieu per WhatsApp l'objecte, que no hi cap. O ens podeu enviar un correu electrònic al matí@radioestel.cat. La Mercè us el llegirà i us contestarà i us dirà si aneu ben encaminats o no. Tots els que l'encerteu, divendres entrareu al sorteig d'aquesta meravellosa, fantàstica, sensacional, espectacularíssima cistella Caprabo.
I segona pista, pocs minuts de la una, no, David? Tornes?
Sí, recordem-ho, perquè a vegades no me'n recordo.
Vale. Mira un WhatsApp, francès, apunta't-ho. Aquesta setmana anem setmana d'aniversaris, eh? Avui li pugem al Fader. Hem coincidit avui a la taula de redacció. Ens cau bé a tots. Jon Bon Jovi.
Ah, sí.
Avui
sí.
Fa anys, en fa 60, eh? I és per això que avui, sens dubte, li pugem al Fader amb aquest clàssic Living on a Prayer. I amb ell arribarem al punt de les 11. Ens posarem al dia amb les notícies amb l'Anna Closa i el Xavi Toscano. I atenció, després del butlletí, parlarem de l'aventura que va emprendre el publicista David Ruiz. T'imagines deixar-ho tot i marxar? Us expliquem a partir de la una.